Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La família de la Caroline del Valle té 18 mesos per endavant per trobar pistes sobre el parador de la noia. L'adolescent va desaparèixer fa 3 anys a la zona hermètica en estranyes circumstàncies. Ara la justícia ha reobert el cas després de la nova versió dels fets aportada per l'únic sospitós de la desaparició. Isabel Movilla, mare de la Caroline del Valle, creu que no hi ha proves concloents que incriminin el jove i posa el focus en dues amigues de la seva filla.
Ella si quedava a su casa dos nits y otra amiga más, que era de ese libro que se llevara a mi hija Sabadell. Dijo a mi hija sobre el mar, yo soy volada, porque luego mirando, hay una agenda y pone el sábado 14 de marzo, Villa Olímpica, ¿sabes? Allí ya estaban ya premeditados de que se quedara mi hija a dormir a casa de Silvia para poder ir a la Villa Olímpica, ¿sabes? Por eso cuando luego salía a discoteca de menores y dicen ir a Sabadell, dice mi hija, no, si le vamos a ir a la Villa Olímpica, que habíamos quedado para ir. Dice, no, dice Silvia, no, vámonos para Sabadell, que lo pasaste muy bien. O sea, a mí tampoco me entra que la niña esta se venga de Sabadell para ti sola, la Silvia, no va de sola, no, con las amigas, dejando a mi hija sola en Sabadell.
Movilla exigeix que les dues noies, així com la resta del grup que van amb la seva filla a l'hermètica, declarin. I és que el primer cop van ser citades per la justícia, es van negar a explicar què havia passat. Per tal de donar a conèixer el cas de la Caroline del Valle, la família ha organitzat una manifestació a Sabadell el pròxim 22 d'abril per seguir els últims passos de la jove. Amb el cas d'aquesta desaparició, encetem el Notícies Migdia d'aquest dijous 12 d'abril. Titulars. Diligències en relació a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Un jutge de Sabadell investiga la comissària dels Mossos d'Esquadra a la zona metropolitana nord, Cristina Manresa.
El magistrat encarregat d'aclarir el paper de la policia catalana durant la consulta citarà declarar Manresa per un delicte de desobediència. També haurà de comparèixer el seu número 2, l'intendent Xavier Creus, pels mateixos càrrecs.
L'Auditori de l'Espai Cultura acull aquest vespre la gala de la tercera edició de la Nit de la Ciència.
La cita pretén recaptar fons per la investigació de malalties minoritàries a l'Hospital de Sabadell, uns diners que serviran per aplicar noves tècniques en recerca, com els anomenats miniòrgans. Ho ha explicat avui la doctora Montserrat Bosque al programa Al Matí d'aquesta emissora.
El projecte d'aquest any de la Nit de la Ciència, que ja s'anomena la revolució dels organoides, va encaminat cap a això. És fer un miniòrgans en els quals es puguin provar aquests tractaments amb cada un dels pacients. O sigui, jo puc, si tu tens una malaltia minoritària, jo faig un organoide de tu i jo puc provar aquestes medicines amb tu i veure si són eficaces o no.
La tercera Nit de la Ciència començarà a les 8 del vespre i estarà conduïda pel cap d'antena de Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés. Tret de sortida, avui al Destapa't 2018.
Una vintena de bars i restaurants participen enguany a la Ruta Gastronòmica de Sabadell, que ofereix una tapa i una cervesa per 2,50 €. El president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i el Vallès, Jordi Roca, creu que aquest descens es traduirà en tapes més atractives.
Estem mirant coses molt, molt, molt interessants. Estem mirant, per exemple, un calamar illat, però esclar, això està a carrer les Valls, el tenim... Tenim el Loremar, que ha fet un tros de salmó marinat amb llet de tigre, pèsols, crosta cruixent de formatge. Tenim l'Alonso, que és un clàssic de la nostra restauració, que té una bomba de mozzarella, realment amb menta, amb una salsa de formatge, virutes de pernil.
La setena edició del Destapa't s'allargarà fins al 22 d'abril.
Abans d'anar als serveis, rebeu una salutació de la Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem amb la previsió del temps. Tot i que el cel ens ha donat una treva aquest matí, sembla que aquesta tarda poden tornar les pluges a la ciutat. Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt per nuvolositat variable, amb més estones de sol, sobretot a punts del litoral i prelitoral, especialment al sector central, i fins a primera hora de la tarda, quan creixeran algunes nuvolades, especialment a zones de muntanya de l'interior, que podran afectar també àrees properes. En conjunt, durant la tarda, doncs, la nuvolositat serà una mica més abundant. També arribaran bandes de núvols alts i mitjans per el terç oest, però poca cosa. S'espera, això sí, que aquestes nuvolades puguin deixar xàfecs. Seran més continuats i més abundants també a punts del quadrant nord-est i alguns punts del Pirineu i Prepirineu, i més aïllats a la resta del prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I quina és la situació a hores d'ara del transport públic? Funciona amb normalitat? Li preguntem, com sempre, a l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia a tothom. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència important, segons ens indiquen els diferents operadors, i, per tant, situació tranquil·la ara mateix amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Eva. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha retencions a la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Cap a Tarragona hi ha un carril tallat a conseqüència d'unes obres. Això provoca un quilòmetre d'aturades. Entrem ja en matèria. La família de Caroline del Valle, la noia desapareguda fa 3 anys a la zona hermètica de Sabadell, confia que el cas es pugui resoldre en els pròxims mesos. La justícia l'acaba de reobrir i ha donat 18 mesos per continuar amb la investigació i mirar de trobar pistes sobre on és la noia. Els Mossos d'Esquadra han realitzat diverses batudes sense èxit, tant a l'hermètica com al castell de Can Feu.
Caroline del Valle havia quedat amb les seves amigues per sortir de festa a la Vila Olímpica de Barcelona. Els plans, però, acaben canviant i les noies opten per anar a la zona hermètica amb un altre grup de nois. La nit transcorre sense problemes fins que els Mossos d'Esquadra aturen els menors, que fugen corrent. El principal sospitós de la desaparició de la Caroline, Justin, és l'últim que veu la noia en vida, però no hi ha cap prova definitiva que l'incrimini. De fet, la mare de la noia, Isabel Movilla, sosté que el jove no és el responsable de la desaparició de la filla.
Los Mossos d'Esquadra dicen que el chico de la vida última vez es un presunto sospechoso de homicidio con ocultación de cadáver, ¿vale? Pero a la vez no hay nada, pero nada, de nada, de nada, cero, que sustente esta hipótesis, ¿sabes? De que es homicidio con ocultación de cadáver, a que no hay nada. La jueza dice que no hay nada y los Mossos d'Esquadra dicen esto, pero tampoco investigan nada de eso, ni buscan nada.
De fet, va ser la nova versió dels fets aportats pel jove en una entrevista de televisió el que ha fet reobrir la causa. Movilla demana una nova declaració del principal sospitós, així com el testimoni de les amigues de la noia. Movilla vol que una d'elles, a casa de la qual s'havia de quedar a dormir Caroline la nit dels fets, aclareixi per què van canviar de plans.
Y llegó a la estación de Sabadell Sur porque hay una llamada a las 5:05 de la madrugada que las antenas repetidoras situan a mi hija ahí, ¿vale? Y acá hay el paseo del comerç de Sabadell, que està en la misma calle de la estación de Sabadell Sur. Pues las antenas repetidoras la sitúan ahí, por la última llamada que hace a una de las niñas que va dentro del tren, ¿vale? Esta niña le cuelga el teléfono, no es la llamada no es respondida. Y entonces yo creo, mi hipótesis es que llegó a la estación y que vio que no había ninguna niña, la llamaría por teléfono y ahí fue, ya le pasé todo.
El temps juga en contra de la família de la jove desapareguda, que si en 18 mesos no troba cap pista sobre el parador de la noia, el cas quedarà arxivat definitivament. La mare de Caroline del Valle no entén per què la llei és tan estricta i es queixa que el cas de la seva filla hagi passat tan desapercebut.
He desaparecido de primera, de segunda y de tercera categoría. Y mi hija de tercera, porque me da rabia. Todos son menores y todos somos males, todos somos por igual, todos, ¿entiendes? Y me da mucha rabia, que no lo entiendo, porque para uno se levanta España entera, toda la fuerza del Estado a buscar, a hacer de todo, y para otros pasan como sin pena ni gloria, ¿sabes? Está pasado, te aguantas.
Precisament per tal de donar a conèixer el cas i intentar que algú pugui aportar pistes del que li va passar a la seva filla la matinada del 14 de març del 2015, la família de Caroline del Valle ha organitzat una marxa el pròxim 22 d'abril. Començarà a les 5 de la tarda des de l'estació Sabadell Sud de Rodalies, que és l'últim punt on s'hauria vist en vida la jove.
I un jutge de Sabadell, us ho dèiem en titulars, encarregat d'aclarir el paper dels Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre, investiga ara la comissària del cos policial a la zona metropolitana nord de Barcelona, Cristina Manrique. Manresa. Segons informacions de l'agència de notícies EFE, el magistrat ha iniciat els tràmits per citar-la a declarar per un delicte de desobediència.
El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha reclamat als Mossos que identifiquin Manresa i el seu número 2, l'intendent Xavier Creus, per poder-lo citar a declarar. Tots dos estan sent investigats per un delicte de desobediència arran de les declaracions de testimonis i imputats en aquesta causa sobre el paper de la policia catalana l'1 d'octubre. Així mateix, el magistrat sabadellenc també ha demanat a la policia catalana que identifiqui els mòbils que es van facilitar alguns agents per al dia del referèndum.
Notícies migdia.
La revolució dels miniòrgans. Amb aquest clam, la Fundació del Parc Taulí dedica la tercera nit de la ciència que se celebra aquest vespre a l'auditori de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. L'objectiu és obtenir fons i divulgar la investigació de les malalties minoritàries. Només al Vallès es calcula que hi ha 20.000 afectats per aquest tipus de patologies. Perquè ens en fem una idea, és com si tota la població de Manlleu, a Osona, fos un pacient d'una malaltia minoritària. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. El projecte d'enguany està dedicat a finançar un laboratori per crear organoides, una tecnologia per crear conglomerats de cèl·lules a partir de teixits de pacients i així poder tastar-ne els medicaments. Aquestes respostes van encaminades cap a la creació de tractaments personalitzats que poden revolucionar el món de la medicina. Montserrat Bosque, cap del grup de recerca de malalties minoritàries del Parc Taulí, són declaracions al programa Al Matí.
Sí, si els hi funciona, veuen beneficis de seguida. Pensa, doncs, que els que hi ha al mercat, que ara n'hi ha dos al mercat, doncs, sobretot el primer que va sortir, que per mala sort doncs, no són mutacions que tenim nosaltres als mediterranis, no són més mutacions anglosaxones, doncs es van poder treure quantitat de tractaments, van millorar espectacularment la clínica.
L'objectiu del Taulí és crear un laboratori de recerca a la ciutat per investigar en el camp d'aquests organoides. A més, en el cas de la fibrosi quística, el centre vol crear un biobanc de tots els pacients perquè quan arribin els nous medicaments es pugui provar amb cadascú d'ells. Per assolir tots aquests objectius, però, calen recursos. Ara la Fundació del Parc Taulí compta amb 3 beques, però calculen que faltarien entre 300.000 i 400.000 euros per completar el projecte. La doctora Bosque ha detallat que només el microscopi focal ja té un preu superior als 300.000 euros.
La recerca en el nostre país sempre depèn doncs, de beques, ja siguin doncs, de l'administració pública, europees o de com fundacions, com per exemple la Fundació La Caixa, saps? Llavors aquest és on realment hi ha el gran gruix de diners per poder endegar la recerca. Normalment tot el nostre país funciona així, si no tens diners.
L'objectiu de la Nit de la Ciència és visibilitzar la necessitat d'investigar i alhora recollir també fons. Amb aquest doble ànim s'ha organitzat una vetllada a l'auditori de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 amb el mentalista David Baró i la Il·lus Teatre Ensemble. Començarà a les 8 del vespre i el preu de les entrades va dedicat a la investigació.
I per cert, us recordem que aquest acte estarà conduït pel nostre cap d'antena, el Sergi Garcés. Però la Nit de la Ciència, Aleix, no acaba aquí.
Doncs no, Núria, perquè l'Acadèmia de Belles Arts ha programat una xerrada relacionada amb aquesta iniciativa solidària. Enguany es farà una trobada amb el doctor per la Universitat de Barcelona dels Estudis d'Art i Humanitats, Joan Campàs, dedicada a la relació entre l'art i la neurologia. Ell mateix ha desgranat la tesi de la conferència al programa Al Matí.
El nostre cervell dedica pràcticament el 50% al tema de la visió. Ara bé, sabem que la llum i els colors no existeixen fora de nosaltres. És a dir, l'únic que existeix fora de nosaltres és matèria i energia. Per tant, el món que percebem amb llum i color no és més que una codificació que fa el nostre cervell. I, per tant, hem d'estudiar com aquest cervell codifica per tal d'entendre què percebem, què veiem i com ho veiem. I un aspecte molt, molt, molt important és que dins d'aquesta codificació hi ha un component emocional molt important.
La xerrada de doctor Campàs serà el dimecres 18 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori de Belles Arts.
Repassem altres notícies a falta d'un minut per arribar al punt de 3:15. Un total de 1.300 alumnes sabadellencs de quart d'ESO han fet o faran aquest curs alguns dels 6 tallers d'educació financera que ofereix l'Institut d'Estudis Financers.
L'objectiu és que els estudiants adquireixin conceptes bàsics d'economia financera que els seran útils al llarg de la seva vida. Enguany s'ha introduït un taller d'impostos com a novetat, tal com ha explicat el director d'Educació Financera de l'Institut, Jordi Martínez. Són declaracions al matí.
Perquè fa els impostos, es fan exemples molt concrets que els serveixen per reflexionar ells en primera persona què és el que farien i per després veure que, quines conseqüències té això que ells farien per tota la societat. De fet, aquest taller s'ha fet amb el suport de l'Agència Tributària de Catalunya que ens ha ajudat durant tot l'any no només a fer aquest taller, sinó a més ens ha deixat voluntaris perquè puguin anar a fer aquest taller als centres.
Una desena d'instituts de Sabadell s'han sumat aquest curs a la iniciativa.
I un centenar de veïns de Gràcia s'han tornat a mobilitzar en contra de la construcció d'un segon tanatori a la Rambla Ibèria.
Tot plegat després que l'Ajuntament denegués la llicència d'obres a l'empresa Mèmora, encarregada del projecte per un defecte de forma. Els veïns argumenten que l'equipament no servirà per rellançar un àmbit molt castigat en els últims anys per diferents motius. Fabià Miró és vocal de la plataforma No al Tanatori.
Aquesta entrada està molt deixada de la mà de Déu, per qüestions, vull dir, per crisis industrials o pel que sigui, però vull dir, ara és el moment de rellançar aquesta zona, de potenciar-la de manera que unida a lo que és el passeig de la soterrament de la via del tren i unida al castell de Can Feu i unida a la zona industrial, doncs això doncs prengui, valga una mica el tema dir-ho, vida.
L'informe desfavorable de l'Ajuntament endarrereix el projecte, però no el pot aturar de forma definitiva.
Homenatge a Guillem Agulló amb motiu del 25è aniversari de la seva mort.
Arran ha recordat el jove valencià assassinat per un neonazi canviant de manera simbòlica el nom de la plaça Antoni Llong pel jove de Burjassot. Durant l'acte que va tenir lloc ahir al vespre, també es va llegir un manifest per reivindicar la figura d'Agulló. L'encarregada de fer-ho era la Chelsea, membre de l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista.
El record del Guillem ha estat viu a cada acció, assemblea, casal popular o ateneu. Ben viu a cada cartell on s'hi dibuixa la seva cara, a cada manifestació on es crida el seu nom. Un record que resisteix en la memòria col·lectiva de generacions i generacions de joves dels països catalans que hem decidit lluitar. Un record que ens omple encara més de coratge i determinació per seguir el combat, plantant cara fins a esborrar el feixisme i totes aquelles estructures que avui el sostenen.
L'acte es va tancar amb una ofrena floral amb clavells vermells.
I dos apunts d'agenda. La Bacus acull aquest vespre la presentació del llibre de Sabadell de Josep Casas i Sara Labrador.
La publicació és un recull de raons i indrets desconeguts de la ciutat a través de passejades. La presentació és a les 7 del vespre a la Bacus del carrer Tres Creus.
I d'altra banda, el Tallaret dona el tret de sortida a les 8 al cicle literari de Sant Jordi.
Es presentarà el llibre Montserrat Roig, La memòria viva, d'Aina Torres. Començarà a 7:45 del vespre al casal popular de la Creu Alta.
Us ho dèiem en començar, la temporada de terrasses comença oficialment avui a Sabadell. Almenys aquest és el missatge que volen transmetre els organitzadors de la ruta de l'etapa de Sabadell, el Destapa't, que fins al 22 d'abril se celebra la 7a edició. La iniciativa, que vol promocionar els establiments de restauració de la ciutat, arriba amb dues novetats, un canvi de dates i una reducció carent dels locals adherits.
El Destapa't s'avança més d'un mes respecte a les edicions anteriors amb l'objectiu de ser el detonant perquè els sabadellencs tornin a sortir al carrer després de l'hivern. Aquesta mesura també pretén millorar la logística dels locals participants, que en molts casos s'han vist superats per la gran afluència de comensals. És precisament aquest fet el que ha portat a la reducció d'establiments adherits en una desena, com apunta el president del Gremi Comarcal d'Hostaleria i de Turisme de Sabadell i el Vallès, Jordi Roca. Són declaracions al programa Al Matí.
Ens hem trobat amb la sorpresa de que molts dels nostres locals no van poder estar a l'alçada de tanta gent que se'ls hi va posar a demanar la tapa, i abans de tindre un problema i de quedar malament, doncs han preferit aquest any descansar. És que, encara que no t'ho creguis, fer la tapa és un esforç, has de pensar, has de ser original, has de ser... I al final és un reflexe de la teva cuina, és un reflexe del teu local. Saps que tothom tindrà una guia on sortirà la foto d'aquesta tapa, i que algun dia, si volen venir a casa teva a menjar les teves especialitats, es fiaran de què vas fer aquella vegada.
El major nombre d'establiments participants al Destapa't es concentren al centre, però també n'hi ha en altres punts de la ciutat, com l'Avinguda Matà de Pere o l'Avinguda Barberà. Roca admet que de cara al futur els agradaria canviar aquesta distribució.
Ens agradaria molt que tinguéssim, doncs, 4 o 5 rutes per tot Sabadell, i ara les 4 o 5 que hi poden haver-hi estan totes al centre. Però no desmereixem res. L'exclusivitat a vegades d'aquests locals allunyats val la pena, per l'originals que han sigut i per lo bé que ho han trobat, doncs, de fer una petita excursió i saber què estan fent en aquell lloc.
Com en edicions anteriors, els comensals podran degustar una tapa i una cervesa pel preu de 2,50 € i entraran al sorteig d'un sopar per dues persones a l'establiment guanyador.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell, Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934-05-0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida. Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la 8ª temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
El Club del Viatger us convida a la presentació de la col·laboració entre Viatges Equador de Sabadell Centre i el Club del Viatger. L'equip humà de les dues empreses, units per l'entusiasme pels viatges i el nostre sentit de la qualitat en el servei. Dimecres 18 d'abril a les 19 hores a la Fundació Antiga Caixa Sabadell, al carrer d'en Font 25. T'explicarem les nostres avantatges i al final prendrem un pica-pica. I si t'apuntes a qualsevol viatge durant la presentació, tindràs un 5% de descompte. Preguem confirmació d'assistència al 93 766 59 96. Ara, més a prop de tu, a través dels Viatges Equador Centre.
Arrenca una nova edició del Pica Lletres.
Dimecres, D-I...
Normatiu, N-O-R-M-H-U...
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
R-O-G-I-L...
Incorrecte, després de la G hi va una L.
Cada setmana, nous concursants, paraules impossibles, barbarismes amagats. Quin institut serà el millor picalletrejador?
No et perdis la nova temporada del Picalletres a la teva emissora local.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació i abans d'anar a l'actualitat més enllà de la ciutat us expliquem una última hora. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, s'hauria suïcidat a la presó l'home de 43 anys que fa tot just una setmana va ser detingut per l'assassinat de la seva sogra al carrer Gràcia, al centre de Sabadell. Segons expliquen les fonts consultades per aquesta emissora, el recompte del dia que s'ha fet a la presó de Brianzú, on es trobava intern des de l'assassinat de la dona de 72 anys, s'ha trobat aquesta persona amb signes d'haver fet servir algun mètode per treure's la vida. Recordem que el cas va tenir lloc dijous de la setmana passada, fa tot just una setmana, quan aquest home hauria acabat amb la vida de la seva sogra de 72 anys amb una arma blanca. Els veïns de la zona asseguraven en aquell moment que no havien sentit cap discussió ni crits a dins la botiga on es van produir els fets. Recordem, a aquesta última hora s'ha suïcidat a la presó el detingut per la mort de la seva sogra la setmana passada a Sabadell. Ara sí. Sí, repassem les notícies del dia més enllà de la ciutat amb el Pau Durant. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria.
Roger Torrent apel·larà als organismes internacionals si Pablo Llarena no permet que Jordi Sánchez assisteixi al ple d'investidura convocat per demà.
El president del Parlament, però, considera inconcebible i poc normal que el jutge del Tribunal Suprem impedeixi al candidat exercir els seus drets. Torrent no concreta, però, si la seva intenció és suspendre o no el ple, si Sánchez no pot acudir a la investidura. De la seva banda, el líder del PP, Xavier García Albiol, ha dit que els independentistes volen convertir Sánchez en un espàrring de la confrontació amb l'Estat.
La justícia escocesa dona més temps per decidir sobre l'euroordre de l'exconsellera Clara Ponsatí.
El tribunal convoca noves vistes preliminars pel 15 de maig i el 5 de juliol i la d'extradició pel 30 de juliol. L'advocat de Ponsatí, Amer Anwar, ha denunciat que l'ordre és un intent de repressió política. En cas que el jutge rebutgi el delicte de rebel·lió, tal com va passar amb Carles Puigdemont, la causa contra l'exconsellera d'ensenyament podria quedar en un no-res.
La Guàrdia Civil escorcolla la seu del Diplocat a Barcelona.
Agents del cos s'han presentat a les oficines de l'Avinguda Diagonal per ordre del jutjat d'instrucció número 13 que investiga els preparatius de l'1 d'octubre. L'operació arriba un dia abans que tanquin les oficines per ordre del govern espanyol.
La suposada coordinadora dels comitès de defensa de la República ja ha acudit avui a l'Audiència Nacional per comparèixer acusada de rebel·lió, pertinença a organització terrorista i també sedició.
La noia arrestada a Viladecans es trobava des de dimarts a la comandància de la Guàrdia Civil a Tres Cantos. El seu advocat té la sensació que no la deixaran lliure avui. De la seva banda, Inés Arrimadas diu que els CDR sí que han dut a terme accions de caire violent i reclama als polítics rebaixar la tensió. La líder de Ciutadans a Catalunya diu que no li sembla ofensiu que es portin llaços grocs a la solapa i rebutja una amnistia pels presos.
I acabem. L'any 2017 es va tancar amb un 4% menys d'execucions per pena de mort, segons un informe d'Amnistia Internacional.
En total van ser executades 993 persones arreu del món. Jordània, Emirats Àrabs, Kuwait i Bahrein sumen el 84% de les execucions.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I avui us expliquem que, des del punt de vista del disseny gràfic, com és el logo de Ràdio Sabadell.
És un logotip que expressa, que està totalment clavat amb el seu sector. Té una tipografia que, si no m'equivoco, és la mateixa que fan servir la senyalètica de les autopistes alemanes. Jo crec que serà un logo que us aguantarà anys i panys, que això és bo, perquè el que canvia és l'entorn, no la identitat.
Ho diu Martí Saiz, director gràfic i director d'art de Cèl·lula Acció Creativa, una agència de dissenyadors fundada a Sabadell el 1993. Per tant, Pau, ara fa 25 anys.
Exacte, i Saiz ha explicat al programa El Matí de Ràdio Sabadell quines són les característiques de l'empresa.
Jo crec que una de les coses que ens caracteritza és que ens prenem molt en sèrio la nostra feina, que utilitzem la creativitat d'una manera que serveixi a la gent o a les institucions per comunicar millor amb el seu públic, i intentem donar valor a les empreses a través de la seva imatge i que la gent els reconegui.
Han treballat per diferents tipus de clients, fundacions, empreses culturals, també per l'administració, i tot plegat els ha donat estabilitat econòmica. Les seves tasques passen per pensar com funcionen les coses, que la gent les entengui, aplicar una mirada des d'un enfocament estètic, fer-ho agradable a la vista i que el resultat comuniqui bé. Cal mesclar la intuïció amb els codis visuals de cada sector i construir un univers corporatiu per crear una marca. Així han sortit logos com els de la TUS o el de l'Ajuntament de Sant Quirze. Diu Saiz que aquest gust i observació pels tipus de fonts de lletra, pel que sembla, ha creat un nou trastorn mental.
Els dissenyadors també tenim això, que som una mica tipocondríacs, o sigui, anem pel carrer reconeixent les lletres, i si ens juntem quatre dissenyadors juguem al trivial amb lletres.
Ja ho veus, Núria, potser sense saber-ho observarem treballs de Cèl·lula Acció Creativa, el disseny de la revista Descobrir o a l'editorial Columna.
Doncs així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que acabem recordant-vos l'última hora que us explicàvem ara fa un moment, que s'ha suïcidat a la presó l'home de 43 anys detingut la setmana passada per l'assassinat de la seva sogra al carrer Gràcia, a Sabadell. El recompte del dia que s'ha fet a la presó de Brians 1, on es trobava interna aquesta persona, s'ha trobat l'home amb signes d'haver fet servir algun mètode, tot i que no s'han concretat, per treure's la vida. És una notícia que us ha avançat Ràdio Sabadell en exclusiva. Si voleu ampliar aquesta informació, ho podreu fer d'aquí a una estona al portal web de continguts de la ràdio, radiosabadell.fm, també als butlletins horaris a partir de les 4 i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriben els companys d'esports amb tota la informació esportiva de la mà del Marc Pijuan. Que vagi bé, adéu.
Escolta aquest informatiu a radiosabadell.fm.